El suplement, amb Roger Escapa.
Jumping up and down the floor. My hair is an animal. And once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly.
Ara al suplement marxem 25 anys enrere.
En aquesta zona del cim del Balandrau, al Ripollès, se centra la recerca dels 8 muntanyencs catalans perduts des de fa 48 hores. L'alarma la van donar les famílies ahir al vespre en veure que no tornaven.
El 30 de desembre de l'any 2000, un temporal va assetjar els Pirineus i va provocar la mort d'una desena de persones a les muntanyes catalanes. Va ser l'episodi meteorològic més brutal i terrible dels Pirineus i el tercer pitjor accident a escala mundial, tot a causa d'un torb que durant 16 hores va convertir la muntanya en una trampa mortal. Demà, amb el Francesc Garriga, a la tarda de Catalunya Ràdio, des de Camprodon, faran un retrat d'aquesta pel·lícula que és a punt d'estrenar-se amb el seu director, el Fernando Trullols, i amb els protagonistes, la Bruna Cosí i l'Álvaro Cervantes. Avui al suplement, però, us aprovem una història que s'ha explicat poc. Van ser molts els grups d'amics que aquell dia van pujar a Balandrau perquè aparentment feia bo. No tots van poder tornar a casa. L'Enric se'n va sortir contra tot pronòstic. La seva dona, la Montse, l'esperava. Avui al suplement, l'Enric i la Montse. Bon dia i bona hora a tots dos.
Bon dia.
Enric, què tal?
Molt bé, molt bé.
Has vist la pel·lícula ja?
No, no, encara no l'he vista, la veuré demà.
En tens ganes?
Sí, sí.
M'han dit que hi apareixes.
Sí, faig un cameo i surto com de voluntari.
T'he de dir que jo la vaig veure ahir.
Molt bé, què tal?
Doncs impressiona. I malgrat que coneixes la història, perquè fa 25 anys que l'hem anat explicant i hem anat sentint testimonis, se't posa la pell de gallina. Com creus que reaccionarà el teu cos al veure la pel·lícula?
M'ha emocionat, però... a veure, emocionat perquè m'agrada la història, perquè la vaig viure, però sobretot emocionat també per als meus companys, meus familiars, que també ho van patir, no? Jo d'alguna manera ho vaig patir molt, perquè quasi no me'n surto, però d'alguna manera, entre cometes, ho estava disfrutant. Jo sóc alpinista de fa molts anys. I la muntanya és el que té. La muntanya té coses maques i moltes vegades coses dolentes, no? La gran majoria de les vegades la muntanya te maltracta. I algunes vegades gaudeixes, no?
Anem 25 anys enrere, aquell dia 30 de desembre. Tu i un amic vau decidir pujar a la muntanya.
Sí.
Feia bo.
Feia molt bo, un dia molt bo. De fet, donaven tramuntana moradada a l'Empordà, i aquell dia pues, vam decidir pues, fer... a veure, anem a matisar. No estàvem a Balandrau nosaltres. Nosaltres estàvem en una muntanya al costat, que és el Gra de Fajol. Mm. I allà anàvem a fer una canal per fer el Gra de Fajol petit. I era un petit entreno d'última hora perquè el dia 10 de gener marxàvem a Argentina a pujar a la Aconcagua. I era, bueno, allò que anem a estirar les cames i fem un petit entrenament.
Hi havies estat més vegades allà.
Moltíssimes vegades. Mm. Pensa que és com el meu jardí de casa, la zona de Baiter, és el que tinc més a prop.
Què
de
Palamós. Què durava l'excursió? Un parell, tres d'hores?
Bueno, la canal la fas en dues hores i l'excursió en general pots estar entre tres i quatre. Mm.
Arribeu a dalt, a aquesta muntanya del Gra de Fajol. Per tant, feu el cim i un cop a dalt feu una pausa i tot.
Sí, a dalt del cim fem el bocata típic, no? Esmorzem. I...
Només anàveu dos, una parella,
sí,
tu i el teu col·lega.
Anàvem dos, sí, jo i en Lluís, en Trippi. I, total, arribem al cim, mengem el bocata i, bueno, baixem cap a baix i baixem per la carena i anem a petar, diguéssim, ja el Gra de Fajol petit, que és el que vam fer, i anem a petar en el coll dels fajols. I allà ens van trobar un company nostre, que és guia de muntanya, en Carles Gel, que estava fent instrucció amb uns alumnes que els estava ensenyant a repelar. I allà decidim, en comptes de baixar cap al refugi, diem, ostres, com fa un dia, anem a pujar al Gra de Fajol Gran. És una cresta que t'aporta...
Fem un trosset més, va.
Que mitja hora estàs a dalt. Mm. Total, que vam fer el Gra de Fajol Gran i allà encara feia bon temps. Allà encara no... Era a prop de les dues, encara no...
Amb el temps hem après que el torb és aquest fenomen meteorològic que el vent arriba de cop sense avisar i aixeca tota aquesta neu i de cop es torna tot invisible. Va ser tot tan sobtat, realment? Va arribar de cop?
Sí, va arribar molt ràpid. El que va passar és que es van juntar moltes coses, no? Que la setmana abans havia nevat molt, havia nevat de llevant, havia caigut molta neu, la neu encara no estava sòlida en el terra, encara no estava...
Per tant, el vent l'aixeca.
Clar, el vent l'aixeca. Pensa que el Tor és un vent fred, pesat, que recorre tota la muntanya. Normalment, quan toca un vent, tens la muntanya i tens la part de barlovent i la part de sotavent, no? La sotavent és a darrere, que no toca el vent. Però aquest vent, el Tor, té la característica que va recorrent tota la muntanya, que no t'escapes mai del vent. Mm. Sempre toca el vent a tots els costats.
Què feu quan arriba el Tor?
Bueno, quan arriba el Tor... va arribar de cop i estàvem al cim de Gra de Fajol Gran. Jo estava amb màniga curta, val? Perquè bueno, feia sol, i va entrar el vent de cop, em vaig posar un forro que portava i bueno, vam decidir baixar cap a baix. En aquell moment donat vaig veure que venia un grup d'uns 4 o 5 esquiadors que havien pujat per la cresta que havíem pujat nosaltres, i el Tor va començar a aixecar la neu del terra, que no es veia res, i els vaig anar a advertir de que no baixessin per allà, perquè sabia i coneixia com era jo. Total, que parlant amb ells, que no era parlar, era cridar, perquè els tenia que cridar a l'orella, perquè amb el vent ja no se sentia res, i també en un moment donat veus volar algun esquí d'aquesta gent que portaven, que els tenien a sota el braç i se'ls escapava de les mans i sortia volant, que semblava un escuradents. Total, que quan me vaig voler donar la volta i anar a buscar el meu company en Trippi, ja no el vaig veure, no es veia res.
Ell se'n va sortir, el teu company?
Sí, el meu company es va afegir amb una parella que estava també al cim i vam baixar cap a baix, cap a... L'important en aquest cas és baixar de la muntanya. I van decidir, doncs, bueno, baixar de la muntanya com jo, però ells, amb la parella aquesta, es van encordar amb una corda i van passar el seu i van tenir la sort de que van topar amb la porta del refugi de Coma de Vaca, i allò els va salvar.
Sí, es van trobar amb un refugi pràcticament sense buscar-lo.
Bueno, sabien que estava per allà, però el van trobar de casualitat. Mm-hmm.
Tu vas passar pràcticament 40 hores des que comences l'excursió fins que aconsegueixes tornar. Passes una nit. Què passa en aquelles hores?
Bueno, s'ha de matisar bastant, eh? Perquè, bueno, comencem l'activitat. Posa que són les 6 del matí. Fem la canal, tot el rotllo. A les 2 de la tarda és quan comença el Tor. Jo anava bastant ben equipat per estar als Pirineus, o molt ben equipat per estar als Pirineus, però per estar en aquelles condicions, no. Jo portava unes botes de plàstic, que eren unes Cofla Expedició, que eren de color fosforito, que en aquella època la gent pujava l'Everest amb aquelles botes. Es van congelar els peus. Portava uns pantalons de Gore-Tex molt bons, que van anar molt bé. Portava una samarreta tèrmica màniga curta, i portava un forro polar Windstopper, que és una membrana que no deixa passar el vent, ni l'aigua, ni l'humitat, ni res. I després tenia l'última capa, que era un Gore-Tex, però el meu Gore-Tex li vaig deixar al meu company. Quan estava amb el Gra de Fajol, a les dues, que es va aixecar el temporal, ahir va dir, ostres, Enric, m'he deixat el meu Gore-Tex al cotxe. I dic, tranquil, t'ha deixat el meu, perquè estem amb un tiro de pedra del cotxe, coneixia molt la zona, i en un moment estem al cotxe, tranquil, te'l passo. Total, que em vaig quedar, com aquell que diu, en pilotes, no? Vaig estar totes les 40 hores aquestes, de la part de dalt del tronc cap a dalt, amb una samarreta tèrmica màniga curta i un forro polar densitat 100, que és molt prim, Windstopper, no? Guants, portava uns guants també forro polar Windstopper, que estaven bé per anar al Pirineu, però no per estar en aquelles condicions. Total, que a partir de que ens van separar amb el company, jo pues, també vaig decidir baixar a la muntanya, com és lògic, i jo pensava que baixaria pel el Coll de la Marrana, que és la baixada lògica, i jo estava convençut que baixava per allà, però no, baixava per la Coma de Vaca. Això al cap de les hores, eh? Pensa que...
Sí, l'endemà vas prendre consciència, o al cap d'uns dies vas prendre consciència del recorregut que havies fet.
Sí.
Es fa de nit. i encara continues a la muntanya.
Sí, es fa de nit. Durant el dia, pensa que no es veia res, eh? Era com estar dins un núvol. Jo, per exemple, les botes plàstiques aquestes que portava Fosforito no es veien. Mirava cap a baix els peus ni les veia. I, m'aixecava, i al final, al cap de les hores, quan decideixo que està molt xunga la cosa, doncs decideixo fer un forat a la neu, amb una ancla de neu, que és un aparato que fem servir per assegurar-nos a la neu. Entre una pedra escarbo una mica el gel, faig un forat, poso les cordes que portàvem d'escalada a sota, m'estiro sobre i m'atapo amb una manta tèrmica que portava la motxilla. Bueno, total, que com que el vent aixecava la neu, de seguida vaig quedar colgat per la neu i vaig quedar tapat, enterrat a la neu, no? Jo portava els crampons posats, les botes encara, la motxilla la vaig buidar tota i m'anava posant un peu dintre la motxilla, el tenia una estona, 20 minuts, mitja hora, no ho sé, una estona, el treia i posava l'altre perquè no m'hi cabien els dos de cop a la motxilla, no?
Perquè no es congelessin.
Clar, per evitar alguna cosa, no? En un moment donat també m'estava fent
pipí,
m'estava pixant i pensava què faig, me pixo sobre, no puc sortir fora, no sé què, ho pensava tot molt clar.
Si és millor fer-te el pipí al damunt, amb el risc també de que es congeli, no entenc, o però d'entrada potser és l'escalfor.
Clar, ja tenia el pensament aquest, què passa, si pixo m'escalfaran les cames durant una estona, però després se m'ha congelat. Dic, ostres, tinc uns pantalons molt bons que m'atrauran l'humitat a fora, no sé, sí. I em vaig pixar totes les vegades que vaig poder. A l'hora de menjar portava una bossa de cacauets encara i ja no la podia obrir. Quan estava dintre el forat tenia les mans ja congelades. Els guants ja no me'ls vaig treure perquè ja sabia que estaven tocades les mans i, per exemple, la bossa de cacauets no podia obrir-la amb les mans. Vaig tenir que agafar la fulla del piolet i tallar-la i anar menjant cacauets. Aigua, no podia beure aigua perquè la cantimplora estava congelada i anava xuclant gel i, bueno, així vaig estar unes hores, no sé quantes. Mai he
sabut. Vas perdre la noció del temps.
Sí, una mica sí. Estava superconscient encara, eh? Estava conscient i sabia el que feia en tot moment en aquest temps. Pues a un moment donat, el vent i jo, entre moure-me amb la dintre del forat que havia fet, amb els crampons, vaig tallar la manta tèrmica, que és com un alumini, i amb el vent va començar a vibrar i es va tallar i va trencar el refugi que havia fet, se va trencar. Pues en 0, estava dret i tornava a caminar.
O sigui, aquest forat que havies fet a la neu o amb el qual t'havies trobat i havies passat tantes hores, es desfà d'alguna manera, acaba sortint d'allà.
Es desmunta. I a la que es desmunta, pues, decideixo...
Era de dia o era de nit, o no ho sabies?
No, era clar, veia, però... no veia res, perquè estava de dintre el núvol. I decideixo caminar pensant jo que anava cap a baix, cap a direcció del cotxe. Al contrari, baixava per un altre vall, no? Per la Coma de l'Orri. Total, que deixo tot el que tenien allà, cordes, els ferros d'escalar, la motxilla, tot, i només agafo un piolet. Vale? I decideixo caminar. I, bueno, estic un grapat d'hores caminant, caient a terra. Pensa que quan caia a terra era com caure sobre un formigó. El vent me feia rodar, parava, m'aixecava. No és allò que t'aixeques de cop, sinó t'has de posar quatre grapes i va, m'aixeco, i a poc a poc t'aixeques. Ja portava un piolet a la mà i cada vegada que tenia que canviar el piolet de mà, amb l'altra mà tenia que obrir els dits, el posava i el tancava perquè no, ja els dits ja no reaccionaven. I bueno, així vaig estar moltes hores fins que em van trobar.
En algun moment tu vas pensar que no te'n sortiries?
No, la veritat és que no. Sí que va haver un moment que quan me van trobar jo havia construït un altre refugi, però no sóc conscient, no me'n recordo.
Montse, tu ets gaire de muntanya?
Gens.
On eres aquell dia?
A casa.
Ja estàveu junts, evidentment,
sí,
no?
Sí, sí.
A casa, on és casa per tu?
A Palamós.
Per tant, el teu home, que se n'havia anat d'excursió amb un amic...
Sí, al matí.
I en quin moment t'avisen de que el temps s'ha complicat?
Bueno, normalment ell sempre em donava una hora o per trucar-me o així. Jo sempre conto una hora o dos més per si hi ha alguna complicació. I ja a Palamós ja feia molt de vent. Llavors, amb la dona de l'altre company, ja va haver-hi un moment que vam dir això no és normal, no ens han dit res, i ens vam posar en contacte amb el guarda del refugi per veure si veien un dels cotxes, havien anat amb el nostre cotxe, a veure si encara el cotxe estava allà.
La primera pista de tots aquests equips de rescat, evidentment, era els cotxes que estaven aparcats. Sí. I a partir d'aquí podien veure quanta gent quedava a la muntanya o no en funció dels cotxes que hi havien.
Sí.
Van passant les hores, 24 hores sense notícies de la teva parella, 30 hores sense notícies de la teva parella. Els nervis, suposo, flor de pell.
Sí. Sí, sí.
Qui et dona la notícia primer? Qui t'avisa, doncs, escolta'm...
Bueno, nosaltres, en tot moment, bueno, quan el guarda del refugi ja va donar l'alerta, en tot moment vam estar en contacte amb els bombers i amb la gent que hi havia allà, i a casa van venir tots els nostres amics.
En algun moment el donen pel...
Sí.
Sí?
Què t'han dit? Sí, nosaltres a les 6 del matí la meva germana va avisar els meus pares, i jo ja havia avisat el seu germà, i... Quarts de 7 del matí nosaltres ja vam anar cap a Camprodon. I la base estava al parc de bombers.
I què us diuen allà?
I en un moment ens anaven donant notícies de lo que anaven fent i en un moment vam decidir anar al bar a esmorzar. I en el trajecte del bar, abans d'arribar al bar, van trobar la seva motxilla del revés i es van pensar que ella era sota. Llavors a mi em van comunicar que era mort. Inclús... Estàvem a punt d'entrar al bar i el meu cunyat va trencar una taula. O sigui, va ser un moment caos. Va ser un moment caos. Jo els hi vaig dir que no, que continuessin buscant, que no era possible, que ell en sabia d'anar a la muntanya, però, bueno, clar, va ser dur.
Teniu fills?
Un.
Ja els teníeu?
No.
No el teníeu encara? Va ser després?
Va ser una sort. Però...
Primer et diuen que és mort,
sí.
I després et diuen que és viu.
Sí.
Quantes sí, hores quan... passen entre una cosa i l'altra?
No me'n recordo. Sé que vam estar un moment en el bar i llavors vam tornar al parc de bombers. I en el parc de bombers ja hi havia molt més familiars i van començar a arribar notícies per ràdio dels bombers que havien trobat una persona que deia que era francès i parlava francès, que no sé d'on t'ho va treure, i jo només els hi vaig dir si porta un casco blanc que posava el nom del seu gos, que era Chepo... Doncs és ell. Llavors el van començar a reanimar i sí, era ell.
Recordes alguna cosa, Enric, del moment que et van trobar?
No, gens de mica, res. De fet, el que em va trobar eren quatre esquiadors de Matarapera que precisament amb un ens hem fet bastant amics i quan a vegades m'explica que quan van trobar jo estava... Bueno, no reaccionava.
Quina temperatura del cos tenies?
Tenia, quan vaig entrar a l'hospital de Capdevano, que em van traslladar, 27 graus temperatura corporal.
Molta gent amb 27 graus està morta.
La majoria.
A partir dels 30, normalment, diuen que...
En 30, 31, entres amb arrítmies cardíaques i tens un paro i...
Com és el moment en què et diuen que la teva parella és viva?
Bueno, de gran alegria.
La recordes, aquest moment?
Doncs sí, perquè estàvem tots a fora del parc de bombers i... Bueno, quan van dir que era ell, va ser un... No? Moltes emocions.
Hospital de Campdevànol, a 27 graus de temperatura. No recordes res del rescat, però mica en mica et vas refent.
Sí, a l'hospital... Bueno, allà és on, diguéssim, vaig veure de cop i volta que estava amb una camilla, intubat amb aire calent per tot arreu per recuperar la temperatura corporal, amb diverses entrades de suero, també calent, i de seguida doncs, va entrar la meva dona, que va estar parlant amb mi, i, bueno, una cosa curiosa, no?, que sempre fa gràcia, que li vaig dir, no?, i li vaig dir, ostres, saps què m'han fet? I diu, què? I m'han posat el termòmetre al cul, perquè és la millor manera de trobar la temperatura corporal, no? I de seguida va dir a ella, diu, deixeu-lo que ja està bé.
Devies coincidir amb altres alpinistes, amb altres excursionistes allà a l'hospital. El Josep Maria devia arribar uns quants dies després, no?
Sí,
perquè, és a dir, t'ho troben al cap de 40 hores, si fa o no fa, ell van trigar 3 dies. 3 dies, pràcticament.
Sí.
És el protagonista de la pel·lícula Balandrau, ara.
Això mateix. Del capdavant ho vam portar a la Vall d'Hebron perquè tenia congelacions sèries amb peus i mans. De fet, de les mans vaig perdre un dit. Eren congelacions molt, molt heavies.
Aquest dit que et falta és de...
Sí, aquest dit que falta i les lesions aquestes
tens
són...
Tens més seqüeles?
No, només això que no tinc l'última articulació. Abans escalava molt bé en roca i ara, per exemple, he baixat molt el grau perquè no tinc la força que tenia abans als dits.
Continues anant a la muntanya, veig,
Continuo anant més que mai.
L'has fet mai una altra vegada, aquest pic d'aquell dia?
Moltíssimes vegades, sol, de nit... A veure...
T'ha tornat a sorprendre el torb alguna altra vegada?
Sí, alguna vegada més. El torb pensa que...
No avisa.
No avisa, però és el vent típic que quan entra fora allà és típic. El que passa que va coincidir, es van associar moltes coses, no? Que hi havia molta neu aquell dia, les temperatures de per si eren baixes, van baixar encara més amb el torb. El torb, si t'enganxa a l'estiu, que també és possible, és típic, a l'estiu també, doncs, bueno, no hi ha neu, amb una corridissa baixes cap a baix... Es van coincidir moltes coses aquell dia.
No ha canviat la teva relació amb la muntanya, pel que m'expliques. Continues sent alpinista, continues sent excursionista, la continues estimant, la continues gaudint. A tu t'ha canviat la relació amb la muntanya?
Bueno, pateixo una mica més, no?
Pateixes més encara, eh? No penses que ja, si d'aquella se'n va sortir, ja
sí,
és
bueno,
immortal el teu home?
Se n'ha sortit d'aquella i d'unes quantes més, no?
D'unes quantes més.
Però, bueno, és quan surt de casa, sempre te queda el cuc a dintre, no?
Què ho fa la muntanya que no la pots deixar, malgrat haver-te les passat putes?
Bueno, la muntanya... Bueno, quan t'enganxes no te deixa anar, no? Però, clar, la muntanya l'has de tenir respecte, no? La muntanya has de saber el nivell que tens i allà on te fots, no? Per exemple, avui en dia i aquest any, per exemple, que hi ha tants accidents, la muntanya, el que veig jo és que hi ha molta gent que va a la muntanya, que tothom és lliure d'anar-hi, no? Però la muntanya te l'has de guanyar. Li has de demanar permís per anar a la muntanya. Com se demana permís a la muntanya? A la muntanya se demana permís començant a poc a poc. Comences a fer una excursioneta pel teu poble, puges la muntanya més alta de la teva comarca, puges la muntanya més alta de Catalunya, saltes a Espanya, fas la més alta d'Espanya, te'n vas a Europa, saltes a un altre continent, i així és la manera de demanar-li permís a la muntanya i agafar experiència, no? Vale, tota aquesta experiència la tenia. I això em va servir. Però, de totes maneres, continuo dient que vaig tenir molta sort aquell dia.
Ets un afortunat. Et va tocar la loteria aquell dia perquè... bé, uns quants s'hi van quedar i d'això va la pel·lícula de Balandrau.
Sí, estic... Bueno, jo ho dic des del minut 1, que em va tocar la loteria aquell dia. Però és això, si estàs preparat a la muntanya, si tens les coses clares, doncs tens molt a guanyar, no? De fet, jo, al cap d'un any de l'accident del Gra de Fejol, em vaig anar a Alaska. I a Alaska vaig patir un altre accident que vaig caure dintre una esquerda sol. I me vaig tenir que sortir sol, també. I allà sí que vaig tenir por de veritat. Allà vaig patir-ho molt.
Encara més, eh?
Encara més, sí.
Encara més por, eh?
Sí, sí, sí. I no és que corri... I això que aquí al Pirineu vaig passar puta, per dir alguna cosa, no?
Vas passar fred, també, entre altres coses.
Fred, molta.
Però el que m'encuriosés també és que, més enllà de les seqüeles físiques, aquestes congelacions que m'expliques i tot aquest periple de si feies pipí, si no feies pipí, com t'abrigaves, com vas sobreviure allà dins, a sota el gel, les seqüeles psicològiques no n'hi han.
No n'hi han. No, al contrari, se reforça.
No vas necessitar ni un psicòleg, ni un moment de recomposar-te. No vas tenir cap crisi.
No, cap ni una. És el que té, no? Si t'agrada...
Has fet teràpia amb la resta de supervivents?
No, de fet...
Amb bueno, en Josep Maria has tingut converses
en Josep,
profundes?
Clar, en Josep Maria, de cap davant a l'hospital me van portar a la Vall d'Hebron. I a cap d'un dia d'estar a la Vall d'Hebron em diu, ostres, que entra un altre congelat. I va entrar en Josep Maria. I vam estar 40 dies junts a la mateixa habitació.
40, eh?
40, que són pocs, eh?
Home, doncs allà ja veu fer la teràpia.
Bueno, sempre m'ho diu en Josep Maria, que li va anar molt bé tenir-me'n allà, perquè...
Ell venia d'enterrar quatre amics.
Ell era diferent que jo, eh? Ell havia perdut la seva nòvia d'aquella època, els seus amics, que era una altra cosa, no? Jo també he perdut amics a la muntanya, no? Però ahir venia més tocat que jo, no? I, bueno, ja sí que la Vall d'Hebron ens va dir si volíem psicòleg. A mi ja el metge li va dir a la meva dona que el teu home no li fa falta. En Josep Maria, ho sé, perquè ell m'ho ha dit moltes vegades, que jo li vaig ser de gran ajuda psicològica, perquè de la manera de parlar o de dir les coses, pues, li va ajudar molt, i sempre m'ho diu.
A la filla li agrada la muntanya?
El fill
no li agrada la muntanya.
Sí. Bueno, ell l'ha portat molt a la muntanya, però és de mar, com jo.
Si al fill li agradés la muntanya com t'agrada a tu, tu com ho portaries com a pare?
Molt bé. Jo, el meu fill, dels 5 anys fins als 15, me l'he importat a escalar, me l'he en roca, en gel, me l'he importat a volar amb el parapent. Passa que ara, a partir dels 15 anys, va dir, papa, me'n vaig als meus amics i m'agrada pescar.
I... Mira, potser pescar, la mare almenys no pateix tant. No?
Bueno, ara també va en barca, o sigui també, que és també el mateix.
Vaja, escolta'm, doncs Montse, condemnada a patir.
Sí, sí.
Però en aquest cas amb
alegria.
Amb alegria i amb aquest final feliç, amb aquesta història també no tan coneguda de Balandrau, aquesta pel·lícula que arriba als cinemes, que demà també des de Camprodon amb la tarda amb el Garriga, doncs podrem anar degustant i coneixent alguns dels protagonistes, alguns dels actors que interpreten aquests papers, i amb aquesta història també de l'Enric Llàtzer i la Montse Cinc Jordis, una història amb final feliç o positiu, si més no, d'aquesta tragèdia de fa 25 anys que ens va marcar tot un país. Gràcies a tots dos per compartir-la avui amb els oients del Suplement. Una abraçada i fins aviat.
Gràcies.
Ara tornem.
El Suplement, amb Roger Escapa.